Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana tenim que dels dies 20 al 24, Monsenyor Saïd Meneses, el nostre bisbe, i el nostre bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, participen a l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. El dia 25, el nostre bisbe presidirà la missa a les 5 de la tarda al Santuari de la Mare de Déu de la Salut en motiu del romiatge de l'arxiprestat de Montcada. I el mateix dia 25, a la tarda, a les 8 del vespre, confirmacions a la parròquia de Sant Martí de Sant Celoni. El dia 26, el nostre bisbe presideix la missa a les 11 a la parròquia de Sant Pere de Terrassa amb motiu de la festa de la Santa Cruz del Voto de Canjallar. I també el mateix dia 26, inici de la visita pastoral a les parròquies de Sant Genís de Plegamans amb la missa estacional a les 11 i a Santa Maria de Palau-Solità amb la missa estacional a la 1. El dia 27, visita pastoral matí i tarda a les parròquies esmentades, Sant Genís de Plegamans i Santa Maria de Palau-Solità. I el dia 28, confirmació d'un grup d'alumnes de l'escola La Farga de Mirassol a les 17:30 a la catedral. En la nostra agenda podem també tenir en compte aquest 11è aplec pasqual de Sabadell, de les parròquies de l'arxiprestat de Sabadell Centre i Sud, el dissabte 25 d'abril a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu. També tenim un recés per a homes dirigit pel pare Enrique Martín Baena, un cooperador parroquial de Crist Rei, i el padre José María Fernández Cueto. Serà el diumenge 26 d'abril de les 11 del matí a les 6 de la tarda a la Casa d'Espiritualitat Mare de Déu de Montserrat de Caldes de Montbui. També el diumenge dia 26 d'abril a les 17:30, una agenda original, un concert pregària al monestir de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Josep Oriol, a la Torreta, la Roca del Vallès, amb motiu d'aquest any jubilar de Santa Teresa de Jesús. Un concert pregària amb música i textos originals de Santa Teresa. Aprofitem-ho.
La carta de navegació.
El veritable concepte de comunió té la seva font en la relació íntima entre les tres persones divines. Déu convida a cada home a entrar en aquesta comunió de vida i d'amor. I el camí que Crist ens indica és entrar també en comunió els uns amb els altres. El nostre bisbe ens fa unes reflexions molt actuals i pràctiques d'aquesta invitació pasqual del Senyor. Farem bé no només d'escoltar-lo, sinó de meditar-ho i fer-ho vida.
Déu vos guard. En el nostre món globalitzat, cada vegada som més conscients de la interdependència que hi ha entre les persones, les institucions i els pobles. En la meva carta pastoral per aquest curs he dedicat tot un apartat a la solidaritat fruit de la comunió. La vida cristiana autèntica propicia la unió amb Déu i amb els germans, i com a conseqüència d'aquesta vivència ve el servei desinteressat als altres, tant en les seves necessitats materials com en les espirituals, perquè cada persona pugui arribar a la plenitud volguda per Déu. Així doncs, la solidaritat esdevé fruit de la comunió que es fonamenta en el misteri trinitari i en el misteri de l'encarnació del Fill, que mor i ressuscita per la nostra salvació. La unió del Fill de Déu amb cada ésser humà, que vaig explicar la setmana passada, fa que Crist pugui dir: «Us dic amb tota veritat, tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi». Per això, l'encontre amb Crist, tan important en aquest temps pasqual, és el camí de la solidaritat, i la solidaritat és, doncs, fruit de la comunió. La virtut que anomenem solidaritat, segons explicava Sant Joan Pau II, és la determinació ferma i perseverant de posar empeny en el bé comú, és a dir, pel bé de tots i de cadascú, perquè tots siguem veritablement responsables de tots. Per això és imprescindible reconèixer l'altre com a persona, sentir-se responsable dels més febles, sobretot dels infants i els ancians, com ens ho recorda amb tanta freqüència el Papa Francesc. i estar disposats a compartir els béns amb ells. Podem dir que la comunió té dues dimensions. En primer lloc, la vertical, tot participant en la mort del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Un amor que és mutu i que es projecta més enllà d'un mateix. En segon lloc, la comunió té una dimensió horitzontal, perquè aquesta comunió que participem de la Trinitat ha de ser compartida amb els altres i ha de cohesionar i dinamitzar la vida de la comunitat. Aquesta comunió vertical i horitzontal, simbolitzada en els dos pals de la creu, s'expressa i es nodreix en l'Eucaristia i fructifica en gestos de solidaritat amb els germans, especialment amb els més necessitats. Així ho veiem expressat en la vida de les primeres comunitats cristianes, i així s'expressa i es realitza en les nostres comunitats actuals, tal i com ho he recordat àmpliament en la carta pastoral d'aquest curs. El proïsme, contemplat des dels ulls de la solidaritat, no és solament un ésser humà amb els seus drets i deures i la seva igualtat fonamental, sinó que, a més, es converteix en algú que ha estat creat a imatge de Déu, que ha estat redimit per Jesucrist i que ha estat posat sota el dinamisme renovador de l'Esperit Sant. Per conseqüent, ha de ser estimat per nosaltres amb el mateix amor amb què és estimat pel Senyor. Davant la festa de Sant Jordi, patró de Catalunya, li demano que aquesta solidaritat no s'afebleixi mai entre el nostre poble, sinó que sigui tan sòlida que ens permeti continuar donant una resposta als reptes d'aquest moment, sobretot en l'acció social.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El misteri de la fe cristiana sembla trobar la seva síntesi en aquesta paraula. Ella s'ha tornat viva, visible, i ha trobat el seu culmen en Jesús de Natzaret. El Pare, ric en misericòrdia, després d'haver revelat el seu nom a Moisès com Déu compassiu i misericordiós, no ha cessat de donar a conèixer de diverses maneres i en tants moments de la història la seva naturalesa divina. I en la plenitud del temps, quan tot estava disposat segons el pla de salvació, ell va enviar el seu fill nascut de la Verge Maria per revelar-nos de manera definitiva el seu amor. Qui el veu a ell, veu al Pare. Jesús de Natzaret, amb la seva paraula, els seus gestos i amb tota la seva persona, revela la misericòrdia de Déu. Així comença la butlla Misericordia Vultus, que ha fet pública el Papa Francesc convocant el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia. Aquesta butlla consta de 25 parts. En els primers, el pontífex recorda que, segons la llum de Jesús, la misericòrdia no és quelcom abstracte, sinó un rostre per reconèixer, per contemplar, per servir. La butlla es desenvolupa en clau trinitària en els primers números i aprofundeix la seva descripció de l'Església com un signe visible i creïble de la misericòrdia divina. Afirma el Papa, la misericòrdia és la viga mestra que sosté la vida de l'Església. El Papa aborda aleshores la temporalitat del jubileu, que s'inicia en el 40 aniversari de la clausura del Concili Vaticà II, el proper 8 de desembre, i conclou amb la solemnitat litúrgica de Crist Rei de l'Univers el dia 20 de novembre del 2016. En aquest dia, tancant la Porta Santa, tindrem sobretot sentiments de gratitud i de reconeixement cap a la Santíssima Trinitat per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia. Per tant, encomanem la vida de l'Església, la humanitat sencera, l'immens cosmos de la senyoria de Crist, esperant que difundeixi la seva misericòrdia com la rosada del matí per una fecunda història, encara per construir amb el compromís de tots en el futur pròxim. Aquest jubileu té diverses particularitats, a més del tema propi de la convocatòria. Una d'elles és la seva celebració no només a Roma, sinó també en totes les altres diòcesis de tot el món. El Papa obrirà la Porta Santa de la Basílica Vaticana el 8 de desembre, però igual ocorrerà en totes les esglésies del món el diumenge següent. Així mateix, aquesta porta podrà obrir-se en els santuaris on aflueixin nombrosos fidels dels més diversos llocs. En la convocatòria del jubileu, el papa Francesc segueix així l'ensenyament de Sant Joan 23, que parlava de la medicina de la misericòrdia, i també de Pau VI, quan aquest identificà l'espiritualitat del Vaticà II com la del bon samarità. La Bulla explica el significat del lema del jubileu: misericordiosos com el Pare. Afirma el perquè de la peregrinació i la necessitat del perdó. El papa també parla expressament que les obres de misericòrdia espirituals i corporals s'han de redescobrir per despertar la nostra consciència, moltes vegades adormida davant del drama de la pobresa, i per entrar encara més en el cor de l'Evangeli, on tots els pobles són els privilegiats de la misericòrdia divina. Un altre element novedós és l'enviament dels missioners de la misericòrdia per la pròxima Quaresma, iniciativa amb la qual el papa ressalta l'específic cura pastoral banyada per la misericòrdia. I més endavant el pontífex també parla de les relacions entre la justícia i la misericòrdia. En el número 19, el papa realitza sèries advertències contra la violència organitzada i els promotors de la corrupció. Aquesta llaga putrefacta, el papa invita a una veritable conversió. Aquest és el temps oportú per canviar de vida. Aquest és el temps per deixar-se tocar el cor. Davant de tants crims comesos, escolteu el clam de totes les persones menyspreades per vosaltres, de la vida, de la família, dels afectes, de la dignitat. Seguir com esteu és només font d'arrogància, d'il·lusió i de tristesa. La veritable vida és quelcom ben diferent del que ara penseu. El papa us dona la mà. Està disposat a escoltar-vos. N'hi ha prou només que acolliu la crida a la conversió i us sotmeteu a la justícia mentre l'Església us ofereix misericòrdia. El papa també fa referència a la tradicional indulgència jubilar en el seu número 22 i el seu desig que aquest any sigui una oportunitat per viure en la vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare té envers nosaltres. En aquest jubileu, com diu el Sant Pare, deixem-nos sorprendre per Déu. Ell mai es cansa de destrabar la porta del nostre cor per repetir que ens estima i que vol compartir amb nosaltres la seva vida. Que aquest any jubilar es converteixi en l'Església en un ressò de la paraula de Déu que ressona fort i decididament com a paraula i gest de perdó, de suport, d'ajuda i d'amor. Mai es cansi d'oferir misericòrdia i sigui sempre pacient en el confortar i perdonar. L'Església es faci a una sola veu, amb cada home i amb cada dona, i repeteixi amb confiança: recordeu-vos, Senyor, de la vostra misericòrdia i del vostre amor, que són eterns.
Com remem els nostres testimonis? Bé, aquesta nit ens trobem amb el pare Teodoro López, salesià. Molt bona nit.
Bona nit.
Què representa per vostè la vida consagrada?
Bé, la vida consagrada per a mi està molt unida al carisma salesià, al carisma de Don Bosco, perquè ja des de petit va estar, verdad, il·luminat i atractiu aquest carisma de Don Bosco, la seva alegria, la seva estança entre els nois, noies, joves, i per tant aquesta consagració interna va estar molt, molt motivada per aquest atractiu de Don Bosco.
Com l'acompanya vostè la figura de Don Bosco i el seu carisma en el dia a dia?
Bé, penso que cadascú és cadascú i, per tant, es realitza la vida en una programació ja des de, diríem, els nivells superiors, però adaptats a la capacitat i a la realitat de cadascú. Però sempre tenim present que està tot enmarcat en la línia, en la perspectiva de la línia educativa, formativa, apostòlica de Don Bosco. I aquesta no és altra que l'Evangeli.
I quins són els moments més feliços de la seva vida religiosa?
Els més feliços certament són la consagració o la emissió de vots, per primera vegada, L'enviament a missions al Caribe, Cuba, una alegria molt, molt, com se dice, muy vivida.
Molt viscuda.
Molt viscuda, perquè era un moment en què tots estaven molt, molt entusiasmats per anar a missions com Teresa de Jesús en aquest centenari, verdad, 500 anys del seu naixement, anar con el seu germà Rodrigo a missions. No, nosaltres més que tot una aventura, un risc i una idea molt fixa de que es podia fer més ample l'horitzó de la nostra vida salesiana des d'aquí d'Espanya a altres llocs.
I quan, per exemple, trobo un exalumne ja gran i el reconeix dient jo ja veia que tu series així.
Més bé són ells els que reconeixen a nosaltres, perquè de petits a grans, no. Una vegada un d'ells va trobar en un taxi i diu, Teodoro, no em coneix? No. Jo sóc tu. Un nen que era molt, molt conflictiu, era ja una persona formada. Són ells els que ens reconeixen a nosaltres. I aleshores et sentes algo he fet en la vida de positiu. Moltes vegades has patit molt, molt, molt per l'encontre, les dificultats, els càstigs, la paciència, la misericòrdia, però quan ves ja una persona madura que s'ha fet, reconeix tots els sacrificis i són ells més que nosaltres els que reconeixen aquesta obra, aquest treball, no?, de paciència i de dedicació.
Com veu el futur de la vida religiosa?
El futur de la vida religiosa, he portat aquí uns papers de gent molt preparada que diu que ha canviat molt, ha canviat molt. Hi ha unes causes externes, hi ha unes causes internes de la depreciació i de la disminució de vida consagrada. I no és fàcil, no és fàcil això. Nosaltres, salesians, per exemple, eren molts. Jo vaig fer el noviciat amb 64 companys. Van arribar al sacerdoci 22. Han fallat alguns, però aleshores ens hem trobat 14, 16 companys que hem perseverat. Ara és molt difícil. El meu poble, que és molt petit, un poblet de Burgos, en la zona de la Bureba, molt propera, vivisca al centre, verdad, d'aquesta comarca, eren molts, molts. Un poble apenas de 500 habitants, eren quasi 100 religiosos, religioses. I han perseverat molt. Del sacerdoci solament un de 30 anys que eren entre diocesans i religiosos, solament un va deixar el sacerdoci, una bona persona. Religioses més, però no moltes. I ara què? Oasis, desert. No surten perquè ha canviat tot la societat. D'aquella societat agrícola s'ha convertit en una societat industrial, urbana, i per tant ja no hi ha tantes vocacions. Es manté una mica aquesta fe, aquesta confiança, però ha canviat molt, perquè ara la vida religiosa no té aquell atractiu que tenia abans. Per què? Perquè moltes activitats nostres estan ja també englobades en activitats de tipus civil, de tipus, diríem, més pràctic, així entre cometes, més pràctic, i per tant és més difícil trobar gent que es compromet des de l'interior de la seva vida en la relació amb Déu. Però sempre nosaltres sempre hem de baixar a la nostre carisma. Nosaltres tenim com les ordres, les terceres ordres, no? Nosaltres no. Tenim el que es diu salesianos cooperadores, que viuen la vida normal, normal en sentit afectiu, en sentit de vida de llar, d'hogar, no? I, per tant, es realitzen amb el carisma salesià i són famílies amb fills, ¿verdad?, amb persones normales. I ja són els molts els que porten les nostres obres salesianes, inclòs com un titular de l'escola. I, per tant, ja no tenen, tenen aquell nivell de consagrar-se totalment sense, ¿verdad?, sense fugir del món, sense fugir del món com nosaltres. I és un també dels obstacles per a... És un només, hi ha més causes dels obstacles de la, diguem, de l'atractiu de la vida consagrada per viure en comunitat.
Moltes gràcies, pare Teodoro, que tingui una vida, doncs, ben agraïda en el seu carisma, i molt bona nit.
Bueno.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Ens transportem ara a dins un convent. I en aquest convent hi ha moltes, moltes monges grans. I aquestes monges molt grandetes, pobrissones, estan, algunes d'elles, molt malaltetes. I algunes, doncs, darrerament han mort. Tres d'elles, per exemple. I si em deixo portar pel relat estadístic, si em deixo portar per la mirada sociològica, si em deixo mirar una mica per el que en diem els fruits entesos de manera mundana, estaria molt preocupat. Però hi ha una cosa profètica en aquella casa. És quina manera tan preciosa d'envellir, quina manera tan profunda de morir, quina manera tan profunda d'acompanyar aquest darrer moment de la vida. M'impacta veure-les a tot amb elles formant seriosament comunitat, veient la bellesa de com saben encarar la mort, com s'acomiaden i com Crist està transversalment present en totes les seves vides. Aquestes carmelites descalces aquí a Terrassa m'han donat un ensenyament impactant. En aquella casa per res es traspua tristesa, ni molt menys. Jo pensava, prou m'agradaria que els meus darrers dies tinguessin aquesta unció, que el meu comiat el pogués viure amb aquest contorn. Que emocionant seria que cadascú de nosaltres pogués tenir com a terme de la vida arribar a un temps així, on tot respira Crist, on tot respira realisme i es mira la mort amb tendresa, amb pau i amb molta esperança. Avui no podíem acabar el programa sense escoltar una falca important. Des del cor de Maria de Sabadell, un jove que creu i que porta el rosari a la mà, en Joan Marc.
Doncs jo voldria convidar-los el pròxim diumenge, dia 26, a les 12 del migdia, al Passeig de Sant Jaume, on celebrarem un rosari per la vida, per tots els nens no nascuts, i donar testimoni de la nostra fe.
Doncs, de veritat, Joan Marc, que ens hi unirem, junt amb molts rosaris que estem fent per la vida. És un misteri tan gran que no el podem deixar. Joan Marc, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.